Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El dur embat de la pandèmia no s'ha emportat per davant els comerços i els establiments de restauració del Vallès Occidental. Així ho confirma un estudi realitzat per les 13 cambres de comerç de Catalunya partint de dades d'Hisenda. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El nombre d'establiments comercials ha crescut un 1,9% a la comarca i els de restauració ho han fet un 1,2%. Unes dades que conviden a l'optimisme, segons el president de Comerç Interior de la Cambra Sabadellenca, Josep Maria Porta.
S'acaba demostrant això, o sigui, la sensació que hi havia és que no anava tan malament i, en canvi, les notícies deien que anava tan malament, que anava fatal. És cert, hi ha línies de negocis, bars i restaurants que han patit molt, però, en canvi, hi ha hagut això que comentava el Manel, o sigui, hi ha hagut aquest equilibri en el Vallès de que no ha caigut tant el comerç.
No obstant això, des de la cambra insisteixen en la necessitat de mantenir mesures com el ERTO i implementar ajudes directes als sectors més afectats.
282 persones han participat avui en el cribatge massiu impulsat al campus de Covadonga de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquesta xifra suposa un 47% de la comunitat universitària, que suma 600 persones. L'objectiu del dispositiu és captar possibles casos de simptomàtics de la Covid-19, tant en PCRs com en test d'antígens.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell ja és camí de Madrid per enfrontar-se demà al Fuenlabrada.
Els arlequinats han fet avui el seu últim entrenament abans del partit de demà. El principal repte és aconseguir els 3 punts per sortir momentàniament de la zona de descens.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem parada amb els serveis. A aquesta hora tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'han mantingut estables durant tota la setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Durant aquestes properes hores encara els núvols continuaran abundants a les comarques del sud del país. S'han obert algunes clarianes amb el pas de les hores i aquesta tarda es mantindrà amb el cel una mica variable, amb el creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, sobretot al nord del territori, i preferentment al Pirineu i al Prepirineu, on esperem ruixats i xàfecs de caràcter dispers, precipitacions que localment podrien anar acompanyades de tempesta avui amb una cota de neu que baixarà fins als 1.200 metres. Aquests ruixats, de cara al vespre i durant la nit, també podrien afectar la zona nord de la depressió central. Una tarda també amb vent de component est a la zona del litoral, a les comarques del quadrant nord-est, en conjunt entre fluix i moderat, i de component sud i est a la resta del territori. Demà tindrem un dia més insegur, amb més núvols en conjunt, sobretot esperem que siguin més abundants al llarg del matí, quan també ja esperem alguns ruixats, sobretot a la meitat nord del territori. Al llarg de la tarda, aquestes precipitacions es desplaçaran en d'altres sectors del país. En conjunt, les temperatures seran més baixes. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions en un únic punt de la B30, al seu pas per Barberà, on hi ha 1,5 km de cues per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris en els dos sentits.
Notícies Vespre.
El sector de la restauració i del comerç no ha perdut establiments al Vallès Occidental durant el 2020, malgrat el fort impacte de la pandèmia. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi impulsat des de les 13 cambres de comerç catalanes a partir de les dades que les companyies presenten a Hisenda. De fet, els establiments del comerç han crescut un 1,9% i un 1,2% de restauració a la comarca respecte a finals del 2019, una xifra que es troba per sobre de la mitjana catalana. A Sabadell hi ha un 2,8% més d'activitats comercials i de restauració que fa un any.
I tot plegat, malgrat que la facturació dels negocis actius ha baixat un 21% en la restauració i un 12% en el comerç arran de les restriccions. En tot cas, des de la Cambra de Comerç de Sabadell consideren positives aquestes dades tenint en compte el context actual. Josep Maria Porta és president de la Comissió de Comerç Interior de l'ENS Cameral.
comerç no ha tancat, una mica també ho apuntava el Manel, o sigui, no tenim la persiana tancada, o hi ha comerços que no tenim la persiana tancada. Hi ha aquesta necessitat d'aguantar, aquesta necessitat de tornar a una activitat normal, però el que també és cert, o sigui, encara que no estiguin tancades, el comerç està patint molt, hi ha moltes dificultats, i anem a la necessitat, o sigui, necessitem una ajuda, unes ajudes directes per aconseguir un valor afegit que s'ha perdut.
Segons el president de la Cambra, Ramon Albaric, les empreses no han tancat definitivament i l'ocupació està mantenint gràcies als ERTO. Per això, confia que les administracions no deixaran a les companyies desateses.
Jo crec que cal ser realista. Les mesures d'ajuda no poden ser perpètues. Per tant, en algun moment començaran a desaparèixer. El que sí que és important és que veiem que, de moment, el govern i l'administració de la Generalitat doncs, estan intentant mantenir-les, les estan prorrogant sempre in extremis, perquè d'alguna manera jo crec que el que s'està esperant és veure si hi ha símptomes de recuperació i intentar sincronitzar doncs, la desaparició d'aquestes ajudes amb la recuperació, diguem, de l'activitat.
Des de la Cambra també demanen ajudes directes per als comerços i la restauració per compensar la pèrdua de facturació derivada de les restriccions.
Us ho dèiem en titulars, avui Salut ha realitzat un cribatge massiu al campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona. Adreçat a tota la comunitat universitària, l'objectiu era detectar possibles casos asimptomàtics de Covid-19. En el punt de cribatge s'hi ha fet la prova PCR i també el test serològic ràpid per detectar anticossos. Els participants han pogut triar entre fer-se les dues proves o només una.
L'equip de Salut, format per 10 i 12 persones, la meitat d'elles sanitaris, s'hi han posat a 9:45 del matí i han allargat la jornada fins a 4:00 PM, una hora més tard del previst inicialment. D'un total de gairebé 600 persones que formen part de la comunitat universitària, s'han fet les proves 282. Cal tenir en compte que la limitació d'assistència actual és del 30%. Preguntats per Ràdio Sabadell, han respost quines proves s'han fet i què els ha motivat.
Jo personalment he fet les dues i la motivació ha sigut que ens han donat l'oportunitat de fer-nos aquestes proves gratuïtament aquí a la universitat on estudiem i doncs hem aprofitat aquestes proves per veure si estàvem contagiats o no, que evidentment esperem que no perquè després tenim un examen, i saber si havíem passat el Covid o no també.
M'he fet les dues i ha sigut més que res doncs, per prevenir i per curar-nos en salut i sobretot per tranquil·litat, no? Que com estem aquí estudiant i tal, doncs, també al tornar a casa saber que no tenim res.
M'he fet les dues proves i perquè doncs, crec que si puguem prevenir si estic contagiada, doncs contagiar més gent o familiars o el que sigui, doncs millor.
En principi no volia fer-me-les, però amb la insistència i després per no preocupar els pares i els familiars he decidit ja fer-me-la i saber què tal.
Els resultats de les proves es podran consultar a La Meva Salut, tant al lloc web com a l'aplicació.
A Sabadell, aquest dijous, el risc de rebrot es troba situat als 518 punts i la velocitat de contagi és de l'1,58. El percentatge de proves positives fetes és del 7,02. Pel que fa a les vacunes, 41.207 sabadellencs ja tenen posada la primera i 13.252 han completat la pauta amb les dues dosis del vaccí. Tot plegat en un dia en què hi ha 133 ingressats per Covid-19 al Taulí, 31 dels quals es troben a l'UCI.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La rehabilitació integral de les passarel·les metàl·liques del riu Ripoll començarà abans no acabi l'any. Són les previsions que fa el govern municipal, malgrat que les dues instal·lacions són propietat de l'Agència Catalana de l'Aigua, qui assumirà els treballs. A l'espera que s'iniciïn, l'Ajuntament ha reobert els dos ponts després que un estudi n'avali la seguretat. N'ha parlat avui la regidora de Transició Energètica, Mar Molina.
Quan es van tancar, es va demanar des del servei tècnic uns informes per saber al cert si corria la gent perill quan passava per les passarel·les. Llavors, ara que tenim l'informe i que els tècnics han dit que no hi ha perill passant caminant, doncs hem decidit obrir-les.
Això sí, s'obriran amb algunes limitacions.
Exacte, les dues passarel·les s'hauran de travessar caminant i no corrent. Els ciclistes hauran de baixar de la bici per creuar-les i no podran passar més de 10 persones alhora. Tot mentre no comenci la reforma integral dels ponts del Molí d'en Fontanet i Cal Grau a finals d'any. La regidora de Transició Energètica confia que la gent respecti aquestes restriccions per la seva pròpia seguretat, tot i que ha reconegut que, malgrat la clausura dels dos ponts, molta gent hi continua passant. L'Agència Catalana de l'Aigua ha d'aprovar en breu el projecte de de rehabilitació integral de les dues passarel·les, que passaran a ser de titularitat municipal un cop estiguin enllestits els treballs de la durada prevista, segons Marc Molina, d'uns 6 mesos. Els dos passos, una rèplica del model nord-americà, van ser construïts l'any 1962 per part de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, després dels històrics aiguats d'aquell any.
Sabadell, Badia i Cerdanyola es connectaran a través de vies ciclables en la Universitat Autònoma de Barcelona. El centre està treballant amb l'àrea metropolitana per construir aquests carrils i fomentar l'ús de la bicicleta entre l'alumnat i els treballadors de la UAB. El primer municipi que tindrà aquest enllaç ciclable serà Badia del Vallès, però tot seguit s'impulsarà el de Sabadell. Ho ha explicat la vicerectora de Sostenibilitat, Carme Miralles, al programa El Cafè.
El projecte de Sabadell encara està una mica més endarrerit, perquè està en una fase de pensar el recorregut per diferents espais que enllaci Sabadell i el campus. Però serà el següent després d'aquest que parlàvem de Badia.
Una notícia que hem conegut enmig de la polèmica sobre si els ciclistes i els usuaris del patinet han de formar-se i tenir un carnet per circular.
Això és el que va proposar el RAC ahir, ja que asseguraven que un de cada tres usuaris d'aquests vehicles no coneix la normativa. Des del Bicicleta Club de Catalunya consideren absurda aquesta dada i la proposta del RAC, ja que recorden que el principal perill per a la via pública continua sent el cotxe.
Nosaltres creiem que volen desviar l'atenció del problema real. És a dir, el RAC actua com a lobby, tirant pilotes fora i no mirar-se el malic com a principal entitat que representa els vehicles que no són compatibles amb la vida. I per què no són compatibles amb la vida? Doncs perquè són els principals responsables dels accidents i de les morts de trànsit a tot el nostre país. No? Llavors, plantejar-se coses ridícules com un carnet per les bicis, doncs és realment el que deia, fer el ridícul a nivell europeu, perquè d'entrada no hi ha cap país que hagi implantat això. La formació vial s'implanta a les escoles.
Des del Bicicleta Club de Catalunya demanen més infraestructures per garantir la seguretat dels ciclistes, dels que van en patinet i els vianants.
I com ho veuen els sabadellencs que es mouen amb aquests vehicles? Doncs alguns creuen que un carnet pot ajudar, mentre que d'altres opinen que no és necessari.
Bastante, iba bastante lentita, iba fijándome en las señales y ahora ya como aquel que dice casi me puedo sacar el carnet porque ya sé lo que quieren decir todas.
Pero a mí me parecería bien que hubiera un carnet. Al final inclusive los patinetes estos eléctricos, 3/4 de lo mismo. Yo entiendo que a nivel de circulación vial, los que somos conductores vemos mucho riesgo, tanto en bicicletas como en patinetes eléctricos. Creo que compartir calzada y demás tendría que estar todo más regulado.
Me parece muy mal porque, yo que sé, lleva más de 100 años o no sé cuántos años la gente yendo en bicicleta. 100 años por decir algo, quiero decir, y no hay problemas. Entonces esto es algo que yo creo que a la larga se hará para luego pedir que haya seguros, pedir que haya tal, para sacar dinero en el fondo.
Es calcula que a Sabadell es fan uns 2.000 desplaçaments diaris en bicicleta.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'Espai Cultura de Sabadell tanca el programa d'activitats per Sant Jordi. La jornada arrencarà el dia 23 d'abril a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre als Jardinets.
Una diada que vindrà marcada per les mesures de prevenció, amb inscripció prèvia i activitats que es duran en terme als Jardinets. Tot i això, Delícia Borset, directora de l'Espai Cultura, ha parlat al Cafè de la Ràdio per fer públiques les ganes que tenen de tornar a celebrar aquest Sant Jordi.
Teníem moltes ganes de tornar a oferir activitats a la gent de Sabadell i sobretot al públic familiar, perquè ha estat un any bastant dur per tothom i ara que arriba el bon temps, evidentment no podrem fer ni de bon tros la mateixa diada que organitzàvem tradicionalment, però sí que de mica en mica intentem portar activitats.
Les activitats del matí consistiran en actuacions teatrals destinades al públic infantil i escolar, el que ha produït una forta demanda dels centres educatius per assistir-hi. A la tarda es faran dues sessions, d'un espectacle inspirat en els contes musicals de Jenny Rodari i un taller perquè es dissenyin els seus punts de llibre.
El Ball de Diables inicia un micromecenatge per completar la renovació del vestuari. Després de 10 anys fent servir l'equipament actual, ara cal una renovació, ja que en molts dels casos el pas del temps i l'ús els han fet malbé. Per això han encarregat a la modista especialitzada Olivia Cross la cinquena generació de la indumentària necessària per cremar els carrers de Sabadell, però busquen una ajuda.
I ho fan a través de la plataforma Barcami del Vall de Diables, que ha llançat una campanya per aconseguir els 2.500 euros que els falten per cobrir l'encàrrec. Entre les recompenses hi ha des de cervesa artesana a samarretes, clauers en forma de carretilla o un quadre amb tela dels actuals vestits sota el títol d'In Memoriam. Segons la secretària de la colla, Sunsi Rabella, el fet de no poder fer activitats els ha limitat el recorregut recursos econòmics i per això s'han decidit a fer aquest projecte que ja ha recaptat uns 500 euros.
Ens agrada molt el disseny que tenim ara i el vestit nou s'assemblarà. Però clar, la roba és diferent, però manté el color així claret, que a nosaltres ens agrada perquè és típic dels balls de diables tradicionals, i també la ondulina vermella, que és així molt tradicional. Portarem la ceba a l'esquena, igualment. I bueno, té algun detall diferent, però no es notarà gaire, crec. Mm-hmm.
La intenció de l'entitat és estrenar-los per festa major, sigui en format que sigui, a causa de les possibles restriccions per la pandèmia.
El Cirra Lui Legacy torna a Sabadell després de 2 anys lluny de la ciutat. Des d'avui i fins al 2 de maig seran a l'esplanada de l'Eix Macià, al costat del Parc Catalunya. La històrica caravana ha tornat amb l'espectacle Todo Locura, un muntatge carregat d'optimisme i d'un alt grau de dificultat tècnica.
Una de les artistes de la família, Nietzsche Raluy, ha explicat al programa Al Matí d'aquesta emissora que els espectadors seran testimonis d'algunes acrobàcies que no s'han vist mai.
Aquest espectacle ho hem posat tota la carn a l'assador, com es diu. Estem fent coses dificilíssimes. Hi ha números que són, de veritat, que jo dic, mare meva, i per això la gent ve, perquè són unes coses que no s'han vist mai.
Tot plegat per fer que el públic desconnecti dels moments de pandèmia actual i que la companyia va patir en primera persona, i és que durant el primer estat d'alarma van estar 5 mesos confinats a Reus. D'aquella experiència neix aquest muntatge, perquè el circ ho cura tot.
L'obra La gata damunt la teulada de Zinc Calenta torna a l'alternativa teatre de la mà de la companyia Cadiram, 2 temporades després del seu triomf en el mateix escenari. Les funcions seran dissabte 17 i diumenge 18 a les 7 de la tarda.
La gata damunt de la teulada de Zinc Calenta és una de les obres estrella de Cadiram, que han adaptat l'escrit per fer-la més contemporània i reduir les més de 2 hores que durava el text original, escrit per Tennessee Williams l'any 1955. Amb l'actuació, l'obra dura 1 hora i quart, amb els personatges necessaris per conservar l'essència de la trama. Una trama que se centra en els problemes de la incomunicació entre els seus personatges. El director del muntatge, Francesc Amaro, ha parlat de l'extrapolació de l'obra a l'actualitat en declaracions al programa El Cafè.
Els personatges de Tennessee Williams són, encara que, és a dir, representen personatges torturats, representen personatges, que es rebel·len contra la hipocresia de la societat. I això, clar, és un tema que és perenne, no? És a dir, la societat continua sent bastant hipòcrita en segons quins temes, no?
La gata damunt de la teulada de Zinc Calenta no és l'única obra de Tennessee Williams que han interpretat els actors de Cadiram. La seva primera representació va ser una funció inesperadament l'últim estiu, també del mateix autor.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca, el govern central assegura que les comunitats podran confinar territoris un cop se superi l'estat d'alarma el 9 de maig.
Així ho ha dit la vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, en una entrevista a Canal Sur. D'aquesta manera, el govern de Sánchez insisteix que les comunitats autònomes tindran armes jurídiques suficients a través del mecanisme d'acció coordinada que, segons la vicepresidenta, és d'obligat compliment tal com determina la sala tercera del Tribunal Suprem.
Mentrestant, a Catalunya, la consellera de Salut evita posicionar-se si el confinament serà comarcal o per vegades la setmana que ve.
En una visita a l'Hospital de Terrassa, Alba Vergés ha argumentat que vol evitar pronunciar-se si el Procicat ampliarà el confinament per vegueries o regions sanitàries perquè seria jugar amb les expectatives de la gent. La consellera ha insistit, però, que la pandèmia està a un punt molt delicat amb més de 500 llits d'UCI ocupats per malalts de coronavirus.
La justícia absol els síndics electorals de l'1 d'octubre.
El jutjat penal número 11 de Barcelona ha resolt que els 5 membres de la judicatura electoral del referèndum no han comès els delictes de desobediència i usurpació de funcions que se se'ls imputaven. La sentència assegura que no s'ha aprovat que actuessin amb posterioritat a la suspensió de la llei del referèndum.
El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, no veu tracte de favor de la Fiscalia amb Joan Carles de Borbó, tot i que el Ministeri Públic hagi desestimat demanar que el rei emèrit declari com a testimoni per la seva regularització fiscal.
Així ho apunta aquest dijous La Razón. Segons Campo, la Fiscalia actua en la mateixa manera quan entén que el testimoni no és necessari i ha afegit que està convençut que el rei emèrit compareixeria davant de la justícia si aquesta el requerís.
Detingudes 12 persones per distribució de material pedòfil a internet.
Dels arrestats, 4 són de Barcelona i altres punts de l'estat com Almeria, Madrid o Pontevedra. Tots els acusats utilitzaven la web per penjar-hi el material i fins i tot una dona enviava fotografies de la seva filla menor d'edat per missatgeria instantània. L'avís el va realitzar l'ambaixada dels Estats Units, que va remetre a la policia espanyola diverses investigacions de l'entitat estatunidenca de menors desapareguts i explotats. La policia ha intervingut telèfons, ordinadors, 9 discs durs i 2 tauletes.
Moment pels esports. Menys de 24 hores perquè s'enceti la jornada 35 de la Lliga Smartbank. Fuentlabrada i Centre d'Esports obren de foc demà al vespre amb circumstàncies ben diferents. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els madrilenys estan instal·lats a la part mitjana de la classificació, mentre que el Sabadell es troba a 3 punts de la permanència.
Però podria sortir momentàniament d'aquesta zona de perill si és capaç de guanyar l'estadi Fernando Torres, on, per cert, el club arlequinat s'estrenarà. El tècnic Antonio Hidalgo és conscient de les urgències de l'equip, ja que tot just resten 8 jornades per tancar la temporada.
Som conscients de la situació que estem. Hem tingut una setmana curta per preparar el partit. Sabem positivament que el que es juguem, som conscients i hem de donar la nostra millor versió per guanyar el partit, no? Jo crec que és un partit serà dur, com tots els de la categoria. Hem de fer i hem de saber sobretot el que toca en cada moment, que és el més important de cara al partit de demà, i a partir d'aquí competir al màxim nivell.
L'expedició arlequinada ha viatjat fa una estona cap a Madrid amb les absències de Pierre Cornut lesionat i Jaime Sánchez sancionat. Aleix Coc no està al 100% i difícilment podrà jugar. Moltes baixes també en el Fuenlabrada, fins al punt que el seu tècnic, José Luis Oltra, no ha volgut revelar, com sí que fa habitualment, l'estat de la infermeria.
Esta semana hay muchas y muy variopintas, así que esta semana, aparte de los que ya teníamos tocados, como hay algún caso como explicado y demás, esta semana vais a permitir que no dé nombres, que no diga, que no dé pistas, no al rival, que al final se va a ver mañana y no va a haber mucha novedad, sino creo que sacaremos 11 muy competitivos, tendremos un banquillo con gente competitiva, como estamos llevando a algún chaval que viene a entrenar asiduamente con nosotros, habiendo pasado todos los protocolos pertinentes para poder hacerlo.
Recordem, demà a les 7, xiulet inicial per aquest Fuenlabrada Sabadell, que dirigirà el basc Jon Ander González Esteban. A la sala Bor, Hernández Maeso.
Encara en clau, Arlequinada avui s'ha presentat sobre la gespa de la nova Creu Alta l'acord de col·laboració entre el Centre d'Esports i el Consell Comarcal per promocionar el territori.
Un acte en el qual hi han assistit el president del mateix Ens Vallèsà, Ignasi Jiménez, i membres de la directiva del club, encapçalats pel president Esteve Calzada. El màxim mandatari Arlequinada ha mostrat plena satisfacció per l'entesa amb el Consell, i esportivament parlant, així veu el final de Lliga de l'equip.
Jo crec que el patiment està forma part del nostre ADN, no? I hem d'estar preparats per això. De fet, un dels eslògans que hem promocionat és l'adrenalina arlequinada. No? No sabem fer les coses d'una altra manera que no sigui posar-li molta emoció. No? Jo no sé si li podem dir olots 2.0 o no, però ens quedem potser 8 olots 2.0. No? I el que està clar és que ho donarem tot.
Paral·lelament a l'acte, per cert, uns operaris estaven acabant d'apuntalar el marcador de l'estadi i a priori hauria d'estar enllestit de cara al següent compromís que jugui al Temple.
En categories formatives, el Sabadell s'estrenarà a la segona fase de divisió d'honor visitant ni més ni menys que el Barça a la ciutat esportiva Joan Gamper. El xoc serà dissabte a les 12. A Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil visita un Vilaseca que ja està pràcticament descendit a preferent. En Pep Beneit, un dels nostres estudiants en pràctiques, ens amplia aquesta informació.
Resten 12 punts per disputar-se i els tarragonins se situen coets del grup que lluita per la permanència a 11 de la salvació. Els blaugrana, en canvi, i gràcies al tronf del passat cap de setmana, estan a disposició de poder treure el cap. El capità mercantilista, Àlex Pertusa, espera un rival que tiri d'orgull.
Nosaltres sabem que Vilaseca està malament, que crec que si no guanyen aquesta setmana contra nosaltres, crec que ja baixen directament per puntuació. No ho sé ben bé, però em sembla que és així. i segur que ho donaran tot.
Dissabte, a 6:15, es disputarà l'enfrontament entre el Vilaseca i el Mercantil.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ja pensa única i exclusivament en la Lent Trophy, que arrenca demà passat a la piscina Sant Jordi de Barcelona. A la mateixa ciutat comtal, les de David Palma tenien ahir partit avançat de Lliga, que van resoldre en victòria contra el Sant Andreu per 11-14.
Un marcador més igualat del que es preveia, però com reconeix la jugadora Judit Forca, des de fa dies que només pensen en la semifinal de dissabte contra el Kirishi Rus.
Crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte del Kirishi, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
5 gols de l'Esquerrana van decantar el partit d'ahir. Ara, però, el repte serà majúscul contra un equip al Quirixi amb un gran potencial. Forca, qui ha atès Ràdio Sabadell en el tradicional Media Day que ha celebrat el club, és conscient del nivell del duel davant les russes.
És un dels equips que els últims anys també ha estat a la Final Four. Pot passar de tot i la veritat és que és un equip que arrenca molt a la contra i físicament són molt fortes.
Dissabte a 6:00, en directe per Ràdio Sabadell, tindrà lloc la semifinal entre el Quirixi i l'Astralpool. L'altra eliminatòria la disputaran el Mataró i la Roma.
Obrim bloc de futbol sala. Els quatre primers classificats del grup de l'ascens de segona B s'enfronten entre ells en la quarta jornada de la fase. El Club Natació Sabadell rep el líder Calvià amb la intenció de reentrar a la zona play-off.
Tres derrotes seguides dels de Borja Burgos han fet caure els nedadors a la tercera plaça. Examen a més dels complicats el que ve ara, com reconeix el capità Jonathan Iglesias Chato.
Que té una plantilla de molts jugadors i molts bons jugadors tots i home, això nota regularitat i l'exigència que ells tenen és bèstia. I nosaltres hem d'igualar això. Nosaltres per plantilla no ens quedem curts tampoc i hem d'igualar aquesta exigència i a veure què passa.
Un Chato, per cert, que es perdrà el que resta de temporada per una lesió de menisc. Una dinàmica radicalment contrària és la que diu la Pia, que de ser última ha passat a sentar-se als jocs que donen accés a jugar a Copa. Ara els de Pedro Donoso visiten el segon al Mataró sabent que un triomf serviria per avançar els maresmencs. Arnau Graell, jugador de l'equip, espera allargar la bona ratxa.
El nivell de segona B és molt semblant. A veure, hem guanyat també el nostre líder, sabem que tenim les opcions per poder donar-li una bona cara a Mataró i intentar treure els 3 punts, que llavors sí que es podria dir que es lia gorda.
Un esglau per sota, tercera, l'Amics del Pou rep el Laguna amb el lideratge en joc.
S'enfronten el primer contra el segon del grup 2 de la fase d'ascens. Recordem que només el millor jugarà al play-off, un objectiu que el jugador Abel Ruiz és l'únic que contempla.
Ganas de subir, lógicamente. Este año es un proyecto muy bonito y bueno, yo creo que se puede subir. Se intentará hasta el final, hay equipazos, pero bueno, nosotros creo que también tenemos un equipazo.
A la fase de permanència, el grup Zarraona visita l'Esparreguera amb un marge d'error mínim per no allunyar-se de la salvació. Joan Puigdomènec, que és jugador de l'equip.
És un projecte també a la Raona, on venia molta gent nova i que cada cop ens estem trobant més i que al final acabarem trobant el nostre lloc, considero jo.
Els 4 partits tindran lloc dissabte. A 4:00, Esparreguera-Raona, a 5:00, Natació Sabadell-Calvià, a 7:15, Mataró-Pia i a 7:45, Amics del Pou-Laguna.
I acabem amb bàsquet perquè el club tanca la primera volta del Campionat d'Espanya de Primera Divisió rebent el cué del grup, el Mollet B. Els nedadors buscaran aixecar-se ràpidament de l'última derrota.
Jonathan Ramírez, tècnic del Natació Sabadell, avisa del potencial del segon equip molletà per evitar ensurts.
És un bon equip, està perdiendo, eso es verdad, pero bueno, yo creo que tarde o temprano empezarán a dar su nivel, entonces nosotros esperamos un partido de máxima exigencia, ¿no? Es decir, bueno, nosotros si queremos seguir mostrando nuestras cualidades y queremos seguir mejorando, debemos hacer un partido exigente y serio para poder sacar la victoria.
El partit serà dissabte a 6:15 a les Naus. Una mica més tard, a 7:45, l'Escola Pia visita la pista del Centre Catòlic L'Hospitalet en el partit corresponent a la 4ª jornada de Copa Federació.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Educarem.
Un minut per 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 15 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de 9:00 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè 8:00 arriba el Parlem d'Òpera i 9:00 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.